a strange faraway country, in a strange hotel room, there's a sadness lingering on.
Tots els anys, des de fa 10, a Mataró se celebra la Open Puig Cadafalch. 48 hores per descobrir el patrimoni que l'arquitecte modernista va deixar a la ciutat i també per conèixer les característiques i les seves particularitats. En paral·lel s'elabora un programa d'activitats, conferències, xerrades. Degut a la pandèmia sanitària, aquest any doncs, l'Open Puig i Cadafalch es farà de forma telemàtica i audiovisual i es concretarà amb dues activitats. La realització d'un vídeo titulat Celebrem el patrimoni de Mataró. A més, es modernitzarà i es milloraran els continguts del portal de la web openpuigicadafalch.cat. Està amb nosaltres la senyora Mariona Gallifa. Ella és cap de la secció de Paisatge Urbà i Patrimoni de l'Ajuntament de Mataró. Senyora Gallifa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, un canvi substancial el d'aquest any, no?, respecte a l'Open Puig i Cadafalch.
Doncs sí, les especials circumstàncies que tots plegats estem vivint ens han fet replantejar el format habitual de les 48 hores Open Puig i Cadafalch. Teníem davant l'opció de dir deixem-ho estar i que aquest any doncs, no fem res, hem decidit doncs, buscar una altra manera de poder igualment arribar a tota la gent i compartir amb tothom la riquesa del patrimoni de Mataró.
Home, hem de dir que té un avantatge i és que no seran 48 hores, seran moltes més.
Sí. Això ho hem vist, com ens hi hem posat, ens hem llançat aquest nou format telemàtic i audiovisual. Hem vist això, que la durada doncs, no és restringida i que, a més, doncs, pot arribar segurament a molta més gent.
Abans de començar a parlar del patrimoni, que ja que tenim la sort de tenir-la vostè per conversar sobre el patrimoni de Puig i Cadafalch a Mataró, doncs sí que m'agradaria saber on podem veure aquest vídeo i què és el que trobarem exactament en el portal web openpuigicadafalch.cat.
Sí, mira, el vídeo de celebració de la desena edició, que és el d'aquest any passat, 2020, es pot veure al canal YouTube de l'Ajuntament o es pot veure consultant el web que estaves parlant. Quin web és aquest? Doncs és el web www.openpuigicadafalch.cat.
Molt bé. Per tant, encara està tot actiu i podem veure aquest vídeo.
Sí. De fet, en aquest web el que hem fet és, durant tots aquests anys, aquests 10 anys passats, que hem anat fent rutes i recorreguts pel patrimoni de la ciutat, hem anat deixant constància d'aquests recorreguts i dels elements, dels edificis i espais de patrimoni que hem visitat. Per tant, en aquest web es pot entrar en l'edició de cada any, des del 2011 fins a l'actualitat, i podrem trobar doncs, tota aquesta informació consultable doncs, des de persones que vulguin repetir recorreguts o des d'estudiants o interessats en el patrimoni que vulguin saber les característiques del patrimoni de Mataró. Sí, en aquests moments, en aquest web, tenim 19 recorreguts de patrimoni i unes 214 fitxes.
Si el 2020 hagués estat un any normal, podríem dir, que no ho ha estat en absolut, doncs què haguéssim pogut fer en l'Open? O sigui, per una banda, en el programa de l'Open hi ha dues vessants, no? El que són les conferències i les xerrades, que suposo que són per persones ja que tenen un interès més profund en el tema de l'arquitectura modernista o en el tema del patrimoni de Mataró en concret, i després doncs, tenim aquestes visites guiades, no?
Sí, un dels objectius de l'Open, quan va néixer aquesta iniciativa, era que ens vam adonar que era molt important explicar i divulgar quin era el patrimoni de la ciutat de Mataró, perquè ens trobàvem que hi havia molts ciutadans que desconeixien el patrimoni que tenien potser al costat de casa. Llavors ens va semblar que, i això és un dels objectius de l'Open, que era molt important explicar a visitar, conèixer en pròpia persona el patrimoni, perquè d'aquesta manera és quan l'aprens a valorar i l'estimes. I el que està clar és que una cosa no la cuides si no la coneixes. Per tant, aquest era un dels primers objectius. L'altre objectiu era reivindicar també la figura de personatges que al llarg de tota la història han estat treballant en el patrimoni de Mataró i que formen part de la identitat de la ciutat. Entre ells, i segurament el més significatiu, el mataroní Josep Puig i Cadafalch, mataroní il·lustre. Això no vol dir que les obres o els edificis o els espais que visitem cada any siguin tots de Puig i Cadafalch. El que fem és cada any hem anat escollint un tema diferent i sobre aquest tema hem visitat quins elements de patrimoni hi havia. O sigui, cada un d'aquests 10 anys els hem dedicat a un tema concret de patrimoni, d'acord? Podríem fer una mica de ressenya que en aquests 10 anys que és el que hem arribat a visitar. El primer any era el patrimoni més desconegut, l'amagat, els convents, els claustres. El segon any, el patrimoni de l'aigua. Després, el patrimoni dels mercats, de les botigues, dels establiments emblemàtics. Un altre any, les places, els patis, els horts. Un altre va ser aprofitant els 100 anys de l'antic escorxador de Mataró, que és un escorxador modernista, no obra de Puig i Cadafalch, però sí de Melcior de Palau, doncs vam visitar antics equipaments que són patrimoni en futur. Un altre any vam dedicar-ho a la muralla, a les torres de defensa. El setè any, com que eren els 150 anys del naixement de Josep Puig i Cadafalch, sí, vam dedicar exclusivament a la seva obra, perquè Mataró conserva les obres de l'inici i del final d'aquest arquitecte, les primeres obres i les últimes.
Quantes obres hi han de Puig i Cadafalch a Mataró?
Bé, com que hi ha obres més importants i obres més petites, de vegades són intervencions, són petites intervencions. I el que et comentava, segurament l'obra més destacada de Puig i Cadafalch a Mataró seria la Casa Coll i Regàs, que és un exemple d'arquitectura domèstica on Puig i Cadafalch ja deixa clar tots els seus postulats de l'arquitectura modernista. I a més a més, un exemple brillant de com l'arquitectura, les arts i els oficis van juntes i de la mà. Per tant, us convido tots a visitar-la, perquè és una joia del modernisme. Doncs bé, el que us deia, cada any hem intentat dedicar-ho un altre any al patrimoni que hi havia al llarg del carrer de la Riera, que és l'eix principal del centre de Mataró. L'últim any, el novè, va ser de Rocafonda, un dels barris de Mataró en què molta gent desconeixia doncs, que aquest barri, que no és ben bé del centre, sinó que és un dels barris al voltant del centre, doncs, que també té patrimoni important, identitat. Llavors, l'any passat, que era el desè aniversari, volíem que fos justament una edició especial significativa. Ens vam trobar amb el de la Covid. I llavors el que vam decidir, el que faríem en la desena edició, és donar una visió més global de tot el patrimoni de Mataró. I quin seria aquest patrimoni? Doncs el patrimoni que va des dels romans, des de l'antiga i l'uro romana, al patrimoni de l'arquitectura del moviment modern, que serien les obres de Jordi Capell. Passant però pel barroc, pel neoclàssic, pel modernisme, pel noucentisme, de tots aquests moviments arquitectònics a Mataró hi ha mostres importants i de valor. I al darrere d'aquests edificis hi ha autors de primera línia, com podrien ser el propi Puig i Cadafalch, que hem anomenat, però també Gaudí. A Mataró hi ha el primer edifici de Gaudí, obra l'Elia Rogent, amb la seva obra a la presó, que és el primer edifici panòptic d'Espanya, o el Garrido i Roca, que havia estat arquitecte municipal també de Barcelona, o el Godall amb les seves escoles, i el Jordi Capell. Per tant, ens va interessar, en aquesta desena edició, donar una imatge global d'aquest patrimoni de Mataró que nosaltres anomenem un patrimoni de llarg recorregut.
Senyora Gallifa, Mataró ha crescut moltíssim en direcció a la muntanya, i jo no sé com es coacciona els habitants, em refereixo, no tant la ciutat, perquè clar, això potser és més difícil, però el patrimoni, el nucli urbà històric de la població, si té una certa coacció amb tot el creixement que s'ha produït a la ciutat.
Bé, el patrimoni de Mataró ha anat creixent a mesura que creixia la ciutat. Per exemple, hi ha un recinte de patrimoni Mataró on això es veu molt clar, que és l'antic cementiri dels Caputxins. L'antic cementiri dels Caputxins comença amb un nucli molt reduït al voltant del que era l'antic convent dels Caputxins, que va desaparèixer, però està ampliant. O sigui, a mesura que creix la ciutat, també va creixent el patrimoni. Llavors, bàsicament, la major part del patrimoni podríem dir que el tindríem a la zona centre, és a dir, a l'espai entre muralles i zones properes, però també, a mesura que han anat apareixent els diferents barris de creixement de la ciutat, també han anat apareixent patrimoni, o edificis o mostres d'arquitectura que al llarg del temps han anat esdevenint patrimoni de la ciutat, patrimoni comú de tots els ciutadans. Llavors, això també és el que volem posar en valor. I així, i a més, posar en valor un altre tema, que seria no només el patrimoni cultural, sinó el patrimoni natural que té Mataró, és a dir, des de la costa a la zona agrícola de les Cinc Senyes o la muntanya que tu esmentaves, no? Mm. És aquest conjunt que fa de Mataró una ciutat equilibrada, una ciutat que creiem que val la pena explicar, ensenyar als propis ciutadans i també doncs, a la gent que estigui interessada en aquest tema.
Molt bé, doncs, senyora Gallifa, recordem una mica on podem participar d'aquest Open Puig i Cadafalch de l'any 2020, la desena edició, al canal de YouTube de l'Ajuntament de Mataró, perdó, i
exacte,
en el portal www.openpuigicadafalch.cat. Allà trobarem tot un resum a través d'aquest vídeo que es diu Celebrem el patrimoni de Mataró, tot un resum del que ha estat aquestes 10 edicions de la Open Puig i Cadafalch. Li agraïm moltíssim que ens hagi donat totes aquestes explicacions, senyora Gallifa. Moltes gràcies.